Doncs vinga, que avui ja estem a les portes del cap de setmana i avui és el dia del compromís internacional del control del mercuri. El mercuri és un element químic natural que es troba depositat a la roca de la de terra i que s'ha fet anar per la fabricació de molts elements útils per a la humanitat. S'utilitza per fabricar, sobretot abans, bombetes, termòmetres, termostats i d'altres històries. Però, clar, per treure-ho, doncs, és complicat i s'ha explotat a molta gent per aquesta història. I, per tant, avui és el dia del compromís internacional del control del mercuri, justament per això, perquè sigui just tant per la Terra com per les persones que hi treballen. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres 23 de febrer del 2024. Hores d'ara, ens acostem als 12 graus, però encara no hi arribem. A 11,6 a la ciutat de Lleida ens hem quedat a una mínima de 4,9 graus, 5 graus a Lleida. Ahir era de 7,7, fixa't la davallada, 2 graus, més de 2 graus i mig. 5 de mínima a Mollerussa, 5 i mig a les Borges Blanques, 3 a la Pobla de Cérvoles, 3 i mig a Tàrrega, 5 a Balaguer, 2 i mig a Cervera, 1 grau positiu a Solsona, 2 a Tremp, 0 graus de mínima a la Seu d'Urgell, els mateixos que a Sort, i hi ha 2 sota 0 al Pont de Suert, 1 sota 0 a Viella, 2 sota 0 a Arties, 10 sota 0 a Baqueira, la cota 2.500, o 14 sota 0 a la cota 3.100 de la Pica d'Estats, on ahir estàvem a 3 sota 0. Aquestes les diferències de la temperatura mínima que s'han assolit aquesta passada nit. Avui, 23 de febrer, fa anys d'una gran nevada a Lleida. Ens ho explicarà l'Armando Álvarez a la una, quan contactarem amb ell per saber doncs, com anirà meteorològicament parlant aquest cap de setmana, però sí que t'avanço que va haver una nevada important, molt important, de fet, fa 80 anys, exactament. I tal és així que va estar 3 dies nevant i es van acumular gruixos a Lleida ciutat de pràcticament un metre de neu, 98 centímetres. Fa 80 anys, Fa 80 anys, però un metre de neu. Quin mal de cap avui en dia amb un metre de neu a la ciutat de Lleida. La idea és romàntica, és molt maco veure nevar a la ciutat, però tu ara imagina't el dia a dia, un metre de neu, que després no es desfà d'un dia per l'altre, això. A nivell d'aigua, perfecte. Però, clar, no va nevar només a Lleida ciutat, va nevar a molts llocs de la província, per exemple, mig metre a Tremp, 90 centímetres al Macelles. El monestir de les Avellanes van arribar al metre, el mateix que a Agramunt, 1,14 metres a les Borges Blanques, 1,15 a Tàrrega o 1,33 a Cervera. Són xifres increïbles de fa 80 anys, tal dia com avui. Però vaja, avui, 2024, què és el que ens espera? Perquè, clar, ja ha arribat aquest canvi, aquesta davallada i la mica del vent. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida hem notat ja aquesta baixada important de les temperatures, amb una diferència de fins a 10 graus, per exemple, a municipis com la Seu d'Urgell o a Viella, respecte a les màximes d'ahir. Avui tindrem de màxima 15 graus a Lleida, 14 a Balaguer, 12 a Tàrrega, 9 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. El vent bufarà d'intensitat moderada de ponent i, en general, tindrem els cels ennuvolats que ens poden deixar precipitacions al Pirineu amb cota de neu entorn als 700-900 metres. De cara a demà dissabte, seguirem amb una baixada de les temperatures lleugera. Arribarem als 13 graus de màxima a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella, i tindrem de nou cels ennuvolats al Pirineu amb precipitacions que poden caure pel matí, sobretot a la Vall d'Aran, amb cota de neu entorn als 700-1000 metres. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Mira, relacionat amb la neu, t'explico una darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
El fred i les nevades previstes per aquests propers dies omplen d'esperança el sector de l'esquí, sobretot el que treballa al Pirineu Oriental, que ha viscut els primers dos mesos d'hivern amb unes condicions meteorològiques que han complicat bastant la temporada. Ara esperen que la situació canviï i que el paisatge es mantingui blanc durant unes setmanes perquè els amants d'aquest esport tinguin més al·licient i marxin de les pistes amb ganes de tornar-hi. Ull el que estem esperant, que almenys hi hagi l'ambient blanc. És que a hores d'ara s'està esquiant amb neu a les pistes ja quasi bé exclusivament. I si a la nit baixa es genera neu i la deixem posada a les pistes ja només. Quan dic a les pistes vull dir els caminets per on es baixa. En moltes estacions hivernals la resta de la muntanya o està lleugerament enfarinada a cotes molt altes o ja directament no hi ha res de neu als costats, a banda i banda dels diferents camins, de les diferents pistes. A veure si aquest cap de setmana pega aquesta nevada. Jo ja penso amb la reserva de l'aigua, sobretot, però ja que no afecte, evidentment que la puguin gaudir la gent que va esquiar a les muntanyes. Per suposat que sí. T'explico una altra història en la que vam començar ahir i mira, és més greu del que sembla, perquè ahir t'explicava que Sorpe i Peramea, el Pallars Sobirà, tenen prohibit consumir aigua de boca. Doncs bé, ara s'hi afegeix això els veïns de Rialp, Alins, el Pallars Sobirà, també, i Massalcoreig, al Segrià. No poden fer anar l'aigua de l'aixeta per beure ni per cuinar, fins a nou avís. Les analítiques de l'aigua d'aquests pobles han donat positiu en nonifenol, que és un component químic vinculat als detergents industrials. La Diputació de Lleida pagarà per via d'urgència les despeses de subministrar aigua potable als ajuntaments afectats per l'aparició d'aquest nonifenol a les seves xarxes de distribució mentre els realitzen les noves analítiques. Ullem aquest tema perquè ja fa uns estius que quan baixa molt la reserva d'aigua, sobretot al Segrià i a les Garrigues, hi ha hagut uns quants pobles que han estat afectats per aquest tema. I al final, vull dir que l'aigua te la veus, que s'ha de parar amb molta cura, que no estigui, que no tinguem aquí un envenenament, per exemple. I acabem amb dos notícies. Una d'àmbit local. A l'Ajuntament de Lleida, el grup d'Esquerra ha denunciat davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya una presumpta actuació de corrupció del regidor de festes Xavier Blanco per la participació en l'espectacle La Factoria dels Reixos 2024, organitzat per la paeria d'almenys 10 ballarins de l'escola Dance Escape, de la qual l'edil és l'administrador i docent. Veurem quin recorregut té aquesta història i acabem amb una de dolça. Román Cisco i Mariona Navarro, alumnes de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida, van guanyar el primer premi al millor cake, que vol dir pastís, en anglès, i han aconseguit quedar en segona posició en la categoria absoluta del quart campionat nacional d'estudiants de pastisseria que va organitzar la Confederació Espanyola d'Empresaris Artesans de Pastisseria en el marc de la fira Intersicop de Madrid. La pera de Lleida, els pistatxos de les Garrigues i la camamilla de Linyola van ser els ingredients protagonistes del pastís guanyador. Cisco i Navarro estan en el segon curs del cicle formatiu de grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria. Déu-n'hi-do, eh? Pera de Lleida, pistatxos de les Garrigues i camamilla de Linyola com a grans ingredients d'aquesta proposta que els ha valgut per ser nomenats com els millors. Vinga, que marxem cap al diari La Mañana. Anem a parlar amb l'Andrés Rodríguez.
COPE Lleida. Estàs informat.
Amb els estons de fons i a punt d'arribar a dos quarts d'una, parlem amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye. Oh yeah.
Bueno, oye, estaba mirando la información que me pasa Armando Álvarez, que es nuestro meteorólogo, de que tal día como hoy, hace 80 años, iba a nevar 3 días seguidos y se acumuló casi un metro de nieve en la ciudad de Lleida, ¿eh? Vaya ambiente en la ciudad, ¿no? Con tanta nieve. Difícil,
sí,
¿eh?
Aquí difícil. Esto que parece un desfile de caracoles conduciendo. Cuando llueve, imagínate cuando nieva. Pues mira, no, mejor dejámoslo así, que estamos en un ambiente primaveral.
Sí, sí. Aunque ha bajado un poco, pero decía que en esta fecha, dice, hace 80 años. Bueno, el 23F ha perdido fuerza, pero antes, hace 20, 30 años, el 23F era un día, bueno, del que se hablaba del tema político y de Tejero y todo eso,
Fíjate, hasta yo tuve un R5 de color de naranjito, que terminaba en 23F, que me decís. Pero para mí el 23F no tiene nada que ver con la política. Para mí el 23F es un día muy especial. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños del maestro Rosendo Mercado, que ni más ni menos cumple hoy 70 tacos.
Muy bien, muy bien. ¿Ves cómo pasaron muchas cosas un 23F?
Mira, 70 tacos y bueno, y se jubiló a los 65. Se despidió de los escenarios en el 65. Y la última vez que estuvo aquí fue el 24 de mayo de 2014 en Agramunt, en una noche en que su Atlético de Madrid perdió 4-1 en la final de la Champions contra su rival, el Real Madrid. Vaya. Que luego estuvimos hablando en los camerinos haciendo broma porque, claro, yo soy merengón y él es colchonero. Y lo cierto es que es el esforo colchonero, que hasta la canción número 16 de las 24 que tocó, o sea, cuando cantó la canción En Agua Caliente, fue cuando dijo, hoy, que mira, que lo que ha pasado hoy, mejor olvidarlo.
Bueno, el deporte, oye, Dios mío, ¿eh? Oye, pero tú eres más del Rayo que del Madrid, ¿eh?
Sí, bueno, yo soy de los dos. Y fue cuando dijo, no pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír. Bueno, son anécdotas, oye.
Sí que sí, perfecto. Bueno, Andrés Rodríguez, va, que tenemos el último fin de semana de febrero del 2024 aquí a punto de empezar. Tenemos propuestas de música.
Sí, de propuestas de música y una recomendación, además que vengo de la verdulería ahora, porque siempre les digo a mis amigas las verduleras de Pardiñes, a la Silvia y a la Mónica, de que una manzana al día el médico evitaría.
Vaya. No, y es muy cierto esto, ¿eh?
Es muy cierto, no sé, pero yo últimamente no sé lo que he hecho, pero que los médicos no me dejan en paz. Oye, que no había ido nunca en mi vida y, oye, cuando estás en la década prodigiosa, o el muermecillo de los 60, que decíamos nosotros cuando teníamos 20.
Pero
ayudan, las manzanas ayudan.
Pero no te comes una manzana al día.
Y tanto, aquí en la redacción es mi merienda de cada tarde.
Vale, vale.
Me obligo a comerme una manzana al día, que sienta muy bien.
Vale. Muy bien, Andrés Rodríguez.
Voy a las birras y lo que sea.
Bueno, claro, es que es la manzana al día y combinado con otras historias, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, claro, hay que equilibrar, ¿no?, que se dice.
Sí, sí, sí. Venga, va, explícame, ¿qué propuestas tenemos?
Vámonos. Venga, algo diferente. Hoy el Jordi Esteve, que se convierte en el showman Toti, y hace una especie de, bueno, una performance escénica, como la queráis llamar, que se titula Ven a reírte de mí en el Zapa.
Es verdad.
A partir de las 9. Es divertido esto, ¿eh? Bueno, vamos a ir. Nos vamos al Viver Cultural Tres Bandes de Almacelles, donde la banda de pop folk Ramé, que son de Menorca, Mallorca y Barcelona, hace un repertorio original con canciones en catalán y en inglés, pero para transportar al oyente en un espacio íntimo. Es una cosa diferente, estamos hablando de cosas diferentes. Uh-huh. Antes de meternos ya, si queréis, ya que estamos en Almacelles, pues el sábado hay una nit de mega farra, aquella que yo reivindicaba en el carnaval de aquí, que ya no se hace, y estará protagonizada por ni más ni menos que los Mojinos Escocidos.
Vaya.
Que se autodefinen como los más grandes.
Hombre, los Mojinos Escocidos, así en broma, ya que están.
Sí, yo los he visto en directo y no se lo hacen nada mal, musicalmente hablando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Luego el cachondeo que se lleva el Sevilla, todo lo que tú quieras, sí, sí. Pero musicalmente son cañeros.
Muy bien, muy bien.
Bueno, vámonos aquí a Lantares, que hoy tenemos a las 10:30 Route 96. que son los dos guitarristas Joel Mercé y Gerard Barrachina, que ya los conocíamos, aquella banda que se llamaba Ella nos vuelve decentes, sí, que me hacía mucha gracia, pues ahora se llama Route 96, se han juntado con la cantante Lia Ouris, que le da un toque más de rhythm and blues, y ahí estarán pues haciendo un concierto que seguro que no deja indiferente a ninguno.
Claro.
Y ya que estamos aquí en el Antares, mañana sábado a las 10:30 está Spy Dual, que es un dueto también de Almaselles, qué casualidad, hoy Almaselles sí, está de moda, que acaban de sacar un disco homónimo con Proto Material Records, que es una discográfica nueva que hay aquí también en Lleida, y que, bueno, pues van a presentar sus canciones, que dicen de que ellos, pues, que se ríen hasta de sí mismos, vamos. Uh-huh. Él es un musicólogo y el otro es un matemático, y pues dice que con el permiso de Pau Riba han hecho el mejor puto disco de Cataluña.
Bueno, pues venga.
Bueno, ellos
primero es creérselo uno mismo, ya está, tú. Y después los otros que crean lo que quieran.
Al menos hacen algo diferente.
Ajá.
Y el domingo a las 8 está también en Alantares East Wind Trio, que se formó en 2018 para basarse en jazz, bossa nova, un poquito, bueno, son tres músicos amateurs, pero la curiosidad es que en esta ocasión va a contar con una colaboración muy especial, que es ni más ni menos que el Jotas, que lo conocen como Jotas, pero bueno, es el Juan Ramón Romero, el guitarrista de los Blind Point, que es la banda metallic de metal que tenemos aquí en Lleida, y pues ahora será una mezcla interesante.
Mm. Muy bien.
Y como tenemos también en el Café del Teatre, la Boite esta semana descansa, ya hablaremos la semana que viene porque empieza a celebrar el 19 aniversario.
Vale.
Tenemos en el Café del Teatre, tenemos un grupo de tributo esta noche, que son los Derivas, que hacen las canciones de Héroes del Silencio. Mañana está el último tributo, que ya tiene las entradas agotadas desde hace 26 días, o sea que no hace falta ya ni decir precios. Y el domingo tenemos al músico barcelonés El Niño de la Hipótesis, el alter ego de Guiu Cortés, que bueno, viene a presentar sus últimas composiciones.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues...
Y otro apunte, un apunte que sí, quiero poner. Mira, en el Wizzing Center de Madrid, sí, el sábado, hay un gran espectáculo de la Nat Simmons, uh-huh, donde está Lapido, Loquillo, Marina Iniesta de Repion, Annie Bisuit, Vega, Rebeca Jiménez, Virginia Maestro, bueno. Y esta mujer, esta músico que es genial, da la casualidad de que hace muy poquito estuvo en Can Ramón para 20 personas y ahora va a estar para más de 20.000.
Es que a veces, si te enteras, si puedes acceder a estos conciertos, digo los de pequeño formato, te das cuenta de muchas veces de a nivel humano lo grandes que son ciertos artistas.
Además tiene guarda amistad con el Carlos Sus de Can Ramón,
sí.
Ha sido invitado hoy a estar allí y supongo que nos pasará una pequeña crónica o algo.
Muy bien. Bueno, Andrés Rodríguez, venga, vámonos con el Melo Malo. Lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana y los viernes, pues lo tenemos aquí de viva voz. Así que, Andrés Rodríguez, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
Después de demasiado tiempo de silencio, parece ser que ahora la paería aspira a hacer un camping de alta calidad en Les Bases. Las parcelas se prevén muy grandes, sostenibles y la zona ha de ser una entrada a la Cataluña interior. La reciente reunión mantenida con la Federación Catalana de Campings apunta a que esta obra se quiere iniciar antes de verano. Eso me hace recordar que ese espacio fue considerado como la gran obra social realizada por el municipio en la posguerra y existen datos que certifican que en años como 1966 cruzaron el telón del calor, que es la puerta del parque, 500.000 de personas. Ese idílico lugar, echado a perder por las desidias políticas de turno, contaba con todos los elementos necesarios para hacer cómoda la estancia. 7 piscinas, 2 de ellas gigantescas, en las que podían bañarse cómodamente unas 20.000 personas. Restaurante, bares, zonas verdes, espacios deportivos y camping con distintas... Perdón, con distintas instalaciones permanentes. Momento.
A ver, Andrés, coge agua, porque se te ha quedado la voz trabadísima, ¿eh? No sé si por el tema de hablar de les valses. Bueno, a ver.
A ver. En suma, un pequeño paraíso situado a 7 escasos kilómetros del centro urbano. Les bases, que se convirtieron en una especie de playa del interior, fueron punto de encuentro obligado durante más de 3 décadas del siglo pasado, 60, 70 y 80. Si bien a partir de los 90 comenzaron a padecer un declive progresivo que llevó al cierre de las piscinas y del camping en el 2003, provocado por la ambición de abrir piscinas municipales en los barrios. Lo triste es que el lugar se intentó recuperar con la celebración de 4 ediciones del Senglar Rock, del 2005 al 2008, pero los responsables políticos acongojaron cuando llamaron a la puerta festivales mucho más potentes que habrían aportado pingües beneficios a la ciudad. Durante los 4 años que duró el festival, se programaban durante 3 días más de medio centenar de propuestas musicales pensadas para todo tipo de públicos, con solistas de ámbito internacional como Patti Smith, Sepultura, Bad Religion, The Hives o Paradise Lost. Lujo para una ciudad tan desagradecida que se dejó perder convertirse en un referente importante por razones muy sencillas. En su día se prometió 2 años más prorrogables al Senglar Rock, con la perspectiva de entrar otros festivales más potentes. Todo quedó en agua de borrajas, en una mentira más de las muchas que nos hacen tragar sin escupir. Es como la campaña que se hizo previa a unas municipales. ¿Alguien se acuerda del parque temático de los pitufos Barrufets? Y es que aquí lo que hay es muy poca vergüenza, lo cual no impide que muchos sigamos soñando con ese bello paraje para hacer también festivales, y más ahora que se habla de recuperar ese bonito rincón abandonado a su suerte. Porque nunca es tarde si la dicha es buena, como la de crear Les Bases Fest. ¡Oh, yeah!
Es hablar de Les Bases.
Sí, y me he emocionado ya, ¿ves? Se me ha ido la voz, se me ha ido todo. Pero ahora ya me ha vuelto, oye. Ha sido una emoción.
Bueno,
que es que cuando vi la noticia me emocioné mucho, oye.
Bueno,
digo, ya va siendo hora, hombre.
A ver si el camping pasa a ser la primera piedra de un proyecto un poco más global, ¿eh?
Oye, que en todas las ciudades hay grandes espacios, y aquí que tenemos uno, lo tenemos ahí dejado de la mano de Dios.
Por eso, no lo sé. A ver, vamos a cruzar los
dedos. Se podrían hacer muchísimas cosas, de verdad.
Andrés Rodríguez, como siempre, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
I nosaltres fem una pausa rapidíssima perquè parlem de cinema tot seguit.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Amb la Mònica Montviela, tots els divendres, a l'espai de les 540 polzades, fem una repassada, una ullada a la cartellera, a les pel·lícules que o s'estrenen ja o fa poc que s'han estrenat, per fer-te 4 propostes, perquè si vols anar al cinema aquest cap de setmana, tinguis almenys, a part dels les teves preferències, els teus gustos, 4 propostes documentades per una persona que ja entén i que li agrada molt el tema del cinema. Mònica Montviela, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé. Escolta, has anat al cine? Perquè la setmana passada de les propostes n'hi havia moltes, que t'agradaven?
Sí, doncs pues no. No he tingut temps aquesta setmana. És una setmana una mica plena de coses.
Ara se t'acumularan, perquè clar, les pel·lícules un, quan ja sap que les vol veure sempre, i se t'acumularà la feina.
Tinc claríssim que la que veuré ja és una que parlaré avui, que es diu Desconocidos, ja en parlarem.
Val.
Aquesta hi aniré segur, i ja veurem, i potser Secretos d'un escàndal també, ja...
Bueno, bueno.
A veure com anem de temps.
Bueno, bueno, ja, jo veig que et vas focant molta feina, però després la vida dona el que dona. Bueno, ja que has començat per aquí, vinga, va.
Está bien, silencio.
Kimi, sí.
¿Cómo eliges los papeles?
Me gusta buscar un personaje que sea difícil de entender. ¿Por qué es así? ¿Nació así o se hizo así?
Creía que eras más alta. Lo pareces en la tele, pero somos casi iguales.
Gracias por hacer esto.
Me conviene que cuentes bien la historia.
Son encantadores.
Llevamos casados casi 24 años. Me cuesta creer que vayas a representar las cosas tal y como fueron.
¿Cómo era posible que una mujer de 36 años tuviera una aventura con uno de 13?
Aquesta és la pregunta.
Exactament, parteix d'aquest escàndol, no? Secretos d'un escàndol, l'escàndol del títol, doncs narra un fet real. Això va passar als Estats Units, una professora que es deia Gracie, doncs, bueno, es va embolicar sentimentalment amb un dels seus alumnes, el Joe, quan ell era 23 anys més jove que ella i, a més, menor d'edat.
Això
va sortir a les portades de tots els tabloides americans, evidentment va ser un escàndol, però la pel·lícula no parla d'aquest fet, sinó la pel·lícula comença molts anys després, quan aquesta parella, bueno, ja ho diu el protagonista, porten 24 anys casats, i tenen bessons. Llavors es preparen per la graduació dels bessons i apareix un personatge que seria el tercer en discòrdia, que és la Natalie Portman, que és una actriu que prepara el paper per fer de Gracie. Llavors, ella vol saber què va passar exactament amb tot aquest escàndol i va viure amb ells uns dies.
¿Y cuáles eran tus expectativas?
Que mis hijos me quisieran y que mi vida fuera perfecta.
Algo ingenuo.
Soy muy ingenua. Siempre lo he sido.
Clar, jo, sense saber, crec que ja veig per on van els trets, perquè clar, les diferències d'edat fan que ara aquesta persona que apareix nova estigui més alineada a l'edat d'ell, suposo.
Efectivament. La seva arribada, l'arribada d'aquesta actriu, pues, sacseja a la parella. Però la cosa, diguéssim, diferent o novedosa en la presentació d'aquest cas és que una mica l'espectador empatitza amb el noi menor que potser se sent fins i tot no enganyat, perquè evidentment ell se va casar amb aquesta persona, però no n'era conscient de que era un abús al final a un menor en aquell moment, yeah. D'acord? I ara, 24 anys després, i amb l'arribada d'aquesta noia, li fa prendre consciència d'aquest fet. Què passa? Que pot haver també una trama secundària que sigui pues, la tensió sexual que hi hagi entre aquests personatges, que tenim a la Natalie Portman com a actriu que apareix a les vides d'aquesta parella, i la Julianne Moore com a la Gracie protagonista, i Charles Melton és el seu marit, el Joe.
La Julianne Moore és una actriu que sempre m'ha agradat bastant, els papers que ha fet.
Bueno, totes dues són unes bèsties escèniques. Mm. Llavors, totes dues tenen Oscar, ¿vale? Natalie Portman pel Cisne Negro, Julianne Moore per una de Robert Altman. Què passa? Estem parlant d'això, de dos monstres escènics que, ajuntades amb una pel·lícula, amb aquest rerefons, una mica de denúncia, en aquest cas,
sí,
del que va viure el noi en el seu moment, doncs sembla un producte força interessant.
Bueno, doncs Secretos d'un escàndolo. Ara em sembla que virem, canviem de país i ens quedem aquí a Espanya.
Atriles, luces.
Señorita Vázquez.
Mierda, mierda, mierda.
Bienvenidos al primer gran debate de esta campaña electoral.
Pinchados, pinchados, va.
Soy español y me siento español.
Nos han robado la entradilla.
Me da un ataque al corazón. Toca, toca,
Esta se ha comido más almejas que tú. ¿Eh?
España es alegría. Menos policía y más filosofía.
No te líes, que esta manía no es.
Y España es duende.
Victoria, eres nuestra esperanza.
Mi partido siempre apoyará a las personas con disfunción, perdón, con algún tipo de retro. A ver, con incapacidad.
Discapacidad intelectual inútil.
Qué desastre de político.
Después es la frase que un redobéis, que un resuméis. Qué desastre de político.
Bueno, podria ser una mica reflex de la realitat, però deixem-ho en que és una sàtira de els partits polítics, de l'entramat polític, dels assessors, etc. Estem en un moment, la pel·lícula explica, Espanya està polaritzada entre dos partits, hi ha dos partits, Nova Esquerra i Espanya Liberal, que s'enfronten a unes hipotètiques eleccions generals que s'acosten. Llavors hi ha dos treballadors dels dos partits que serien com els caps de campanya, assessors. Tenim per un costat la Progre, la Laura, i el Pijo amb armilla, que seria el Pablo. Per tant, ja sabem cadascun en quin partit assessore, no? Busquen la victòria dels líders polítics i què fan? Pues comença a haver-hi enfrontaments dialèctics, velles rancúnies, s'utilitzen tota mena de jocs bruts, etc., per acabar o arribar a guanyar les eleccions.
Repite conmigo.
Libertad.
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 Libertad. Libertad.
Pues así hasta que no sepan ni lo que significa.
¿Oye, tú de pila?
Mucho comunismo.
Pero qué bien que come.
Son rojos, ¿no, gilipollas?
Los rojos, ¿qué creéis? ¿Que podéis volar?
Supongo que sortirán todos los tópicos aquí, ¿eh?
Sí, però sempre divertida. Tenim repartiment encapçalat per Adriana Torrevejano, que és una actriu, diguéssim, jove, poc coneguda, que ha sortit en sèrie, sobretot a Telecinco. Maria Arbàs, si la gent que està mirant Machos Alfa sap qui és la influencer, doncs és Maria Arbàs. Tenim a Elena Irureta, Raúl Cimas, bueno, bastants actors de comèdia. Evidentment és una comèdia, que, doncs això, ensenya una mica els intríngulis que hi ha darrere de les campanyes polítiques.
Si sapiguéssim, ens posaríem les mans al cap. Ja ens les posem sense saber-ho, imaginat. Vinga, va, ara la que li interessa a la Mònica, a veure.
Hola. Hola. Te he visto mirándome desde la calle. Supongo que no sales con nadie. Nunca te veo con nadie. ¿Son tus padres?
Sí. Murieron antes de que cumpliese 12 años. Estoy intentando escribir sobre ellos.
¿Y qué tal va?
Es raro. Hola.
Hola.
Desconocidos.
Sí, és una traducció lliure del títol en anglès, All of Us Strangers. Està basat en una novel·la de l'autor japonès Taichi Yamada. Seria un drama romàntic amb tocs de fantasia. Per què diem això? Doncs perquè, evidentment, hi ha una trama romàntica que és entre dos homes, un escriptor solitari que viu en un edifici de pisos molt alt proper a Londres, i el seu veí, que es troben casualment, que es diu Harry. Aquests dos comencen una relació íntima, una relació afectiva, i això es barreja, aquí venen els tocs de fantasia, amb les visites que fa l'escriptor a la casa de la seva infància, perquè allí és on vivien els seus pares, que van morir en un accident de trànsit. Però durant la pel·lícula, l'Adam, l'escriptor, conversa amb ells i tanca velles ferides. No? I dius, home, no ho acabo d'entendre. Bueno, és només a la seva imaginació. Llavors, el que fa la pel·lícula és això, és barrejar realitat i ficció, però d'una manera molt romàntica, molt, molt, bueno, de perdó, saps? De dir, clar, què narra al final? Doncs són dos gais que el fet de ser gay al final dels anys 80 els ho va fer passar molt malament. Van rebre bullying, els van, bueno, no els volien els seus amics, llavors això els va forjar una certa identitat i un cert caràcter. I això ho explica l'Adam als seus pares, que no ho van viure perquè ja havien mort, no? S'entén? I bueno, una mica va per aquí. Per mi és un tema interessant veure primer una relació íntima entre dos homes que no se sol veure, perquè sempre veiem entre un home i una dona, i després com aquests homes fan les paus amb el seu passat a través, doncs, de la fantasia, si tu vols.
Siempre me he sentido un extraño en mi familia.
Siempre tenías miedo de algo. Y siempre intentabas huir, ¿recuerdas?
Siento no haber entrado en tu cuarto cuando llorabas. Es curioso, no hace falta mucho para poder volver a sentirte como antes. Estar enamorado de él. Siempre me había sentido solo. Es una sensación nueva. Tú y yo juntos. En el mundo.
Jo això de barrejar la realitat amb ficció, si està ben fet, arriba un punt que et deu de costar molt, de saber on està la barrera, però bueno, és entretingut, sí.
Molt bé, i ara acabem, no?, amb l'estrella blava.
Vinga,
l'estrella azul.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
Bueno, pues...
¿Está ahí?
¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo?
Se puede decir que... había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur.
A ver, explica'm aquesta pel·lícula, va.
Bueno, pues la pel·lícula L'Estrella Blava, també espanyola, es desenvolupa als anys 90, té com a protagonista un famós rocker espanyol de l'època, amb els seus problemes típics, no? El músic està intentant superar una addicció a les drogues i per això s'embarca, doncs, en un viatge de desconnexió a Llatinoamèrica. Un cop allí coneix un músic d'edat avançada que no viu el seu millor moment i junts s'uneixen per compondre potser les millors cançons o la millor música de la seva vida. Serà un viatge també musical, però també de redempció. El seu duo musical, una mica estrany, no acaba de triomfar, sembla que serà un fracàs total, però en realitat els haurà portat coses molt bones a tots dos.
Y bueno, por mi decisión a la vuelta, muchos me han acusado de traidor. Por la locura que me he propuesto hacer. Pero para mí, apuesta por el rock and roll, lo que significa realmente es intentar ser cada día un poco más libre.
A ver, ¿a qué s'haurà proposat fer, eh? Ho deixem per els que l'aneu a veure, L'Estrella Azul. No, suposo que també hi ha presència de música, no?, durant la pel·lícula.
Home, i tant, hi ha una banda sonora interessant. A més, destacar que surt Bruna Cosí, una actriu catalana que no para de fer bons projectes, com a Ponentri, va fer Estiu del 93, i aquí també apareix.
Molt bé, doncs ens plantem a la una de la tarda amb aquestes quatre propostes que ens ha explicat avui la Mònica Monbiela: Secretos de un escándalo, Políticamente incorrectos, Desconocidos i L'Estrella Azul. Ara ja vosaltres ja trieu i cap al cine a veure aquestes produccions. I escolta, tria la que més t'agradi. Al final el cine és això, sortir millor del que has entrat. Ja està, tria la que vulguis. Si avui vols riure, doncs ja saps, una comèdia. Si vols una cosa més transcendent, doncs un drama, si vols. Això és lliure, eh? Mònica Monbiela, com sempre, bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
I nosaltres, que ens plantarem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després al migdia de Cope Lleida. Parlarem amb l'Armando Álvarez, amb el nostre meteoròleg, que ens expliqui a veure què passarà aquest cap de setmana i de cara a la setmana vinent, ja, i de cara al març. I sobretot recordarem aquesta efemèride. Fa 80 anys, aquí a Lleida, van caure 98 centímetres de neu, va. Pràcticament un metre. En parlarem al migdia de Cope Lleida.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En el número 77 de la calle General Avilés de Valencia, a esta hora, se levanta un edificio fantasmagórico, arrasado completamente por las llamas. Es un esqueleto negro, un amasijo de hormigón, hierros y cristales rotos. Y es un reflejo de lo que pueden estar viviendo los vecinos de este bloque residencial de 138 viviendas que en menos de una hora fue devorado por el fuego.
Me gustaría entrar a ver cómo está, pero bueno, ya te digo que las casas están todas, ahí se ha quemado todo. Yo me quedo con lo que llevo puesto, con la ropa de chándal y ya está. Se me ha quemado todo. Yo, por lo que veo, es que se han quemado, desde aquí lo estoy viendo, se ha quemado todo por dentro. Es que nos hemos quedado sin nada.
Vicente es uno de los centenares de vecinos que lo ha perdido todo. Salió a hacer deporte, a correr un rato y cuando volvió, su vida había cambiado y aún así hoy puede contarlo en medio de la desesperación. A esta hora los bomberos siguen buscando al menos 14 personas desaparecidas, entre ellas podría estar una familia joven con un niño de 3 años y un bebé de meses. Lo que hay confirmado por el momento son 4 fallecidos, a los que todavía no se ha podido identificar. Hay 5 personas que continúan ingresadas en el Hospital de la Fe de Valencia. Ahora es clave encontrar una respuesta a la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ardió tan rápido este edificio?
Es flipante, tío. Hay gente dentro, tío. Hay mucha gente dentro, ¿no?
Es evidente que el viento se escucha de fondo, además, que ayer azotaba Valencia con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, jugó un papel fundamental para que las llamas se propagaran por toda la fachada. Pero esto no hubiera sido determinante si el material hubiera tenido alguna resistencia al fuego.
FedEx le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por 2 edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico.
Es el vídeo promocional.
Un innovador material de aluminio tipo Alucobond.
Es el vídeo promocional que se hizo hace 17 años para vender precisamente este bloque de pisos. Aquí se destaca la calidad de los materiales que revestían la fachada. Hoy se apunta a 2 concretamente, 2 nombres, 2 materiales: el polietileno y el poliuretano. No está claro todavía qué material es el que había en la fachada o si estaban incluso los 2 combinados, pero alguno de ellos o los 2 podrían haber favorecido el avance de las llamas. Llevamos, de hecho, toda la mañana hablando con diferentes profesionales, arquitectos, también con ingenieros. Nos cuentan que en ambos casos son polímeros muy utilizados en la construcción por su valor como aislantes y su ligereza. En los 2 casos pueden arder con facilidad y su resistencia depende de que se les haya dado un retardante contra el fuego. La presencia de estos polímeros, combinada con una construcción de fachada ventilada que deja un hueco de aire entre los materiales, podría explicar ese hecho, el rápido avance de las llamas, pero quedaría por aclarar el origen del fuego en una de las plantas bajas del bloque. En cualquier caso, un auténtico drama, una tragedia que va a dejar huella en nuestra historia reciente y de la que todavía no sabemos, además, a esta hora, el alcance final. Enseguida vamos a estar allí en directo en Valencia, pero hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, un asunto destacado en las últimas 48 horas. El juez de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto sumario del caso Koldo. Al mismo tiempo que conocemos detalles de la investigación, desde el gobierno empiezan a presionar al exministro José Luis Ábalos para que renuncie a su acta de diputado. Desde el PP estudian personarse como acusación en esta presunta trama de compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Y 2 muertes por violencia machista en las últimas horas en España. La primera, Laila, de 37 años, ha sido asesinada por su expareja en Olot, en Gerona. El segundo caso ha tenido lugar en el municipio de Aldea del Rey, en Ciudad Real, donde una mujer ha sido asesinada también en las últimas horas por su expareja. Además, la policía trabaja en la identificación del cadáver de una mujer que ha aparecido en el interior de una maleta en la ciudad de Vigo. Y además contamos, hacía referencia Pilar a la tragedia de Valencia, que el arzobispado de Valencia ha movilizado a las parroquias del barrio del Campanar para ofrecer ayuda material y acompañar a los afectados por ese tremendo incendio. Desde desde hoy ofrece las misas por las víctimas y sus familiares y agradece a las fuerzas y cuerpos de seguridad su generosidad en esta auténtica tragedia.
Luis Morella, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues este asunto, el incendio de Valencia, tiene también consecuencias en el deporte de, concretamente en el fin de semana liguero.
Sí, Pilar, porque Valencia y Levante habían solicitado el aplazamiento de sus partidos de esta jornada y ya hay confirmaciones, Hugo Ballester.
Ya es oficial, la Liga ha aceptado aplazar los compromisos ligueros que tanto Valencia como Levante tenían que afrontar mañana sábado ante Granada y Andorra respectivamente, con motivo de la tragedia vivida en las últimas horas en la ciudad como consecuencia del incendio sufrido en el barrio de Campanar y que por el momento, por desgracia, ya se ha cobrado 4 vidas. Además, la Liga ha anunciado que se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas en todos los partidos que se disputen esta jornada.
Más cosas, en el Real Madrid por segundo día consecutivo, Rüdiger ha comenzado el entrenamiento con el grupo, así que no está descartada ante el Sevilla. José Lu sí que sería duda. Se han sorteado los octavos de final de la Europa League y el Villarreal ya sabe que su rival será el Olympique de Marsella. Está en marcha en Bahrein la última jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 antes del arranque del Mundial la próxima semana. Carlos Sainz sigue marcando el mejor tiempo y a esta hora entra en pista Fernando Alonso. Y hoy tenemos tiempo de juego desde las 9 con el Real Sociedad Villarreal de Liga y con el España-Países Bajos femenino. Está en juego un puesto en la final de la Liga de Naciones, pero sobre todo una plaza en los Juegos Olímpicos.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
I tot seguit escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
L'Església en l'educació. Aquest dissabte 24 de febrer se celebra un congrés a Madrid promogut per la Conferència Episcopal Espanyola amb un títol molt expressiu. L'Església en l'educació. Presència i compromís. És un tema realment important en la nostra societat i una preocupació constant de l'Església Catòlica al llarg dels segles. La invitació a participar ha estat molt àmplia, adreçada als professionals i interessats de totes les diòcesis que treballen en qualsevol etapa educativa. Segons les notícies que m'arriben, els participants s'acosten al miler i representen tots els sectors educatius. Hi ha 3 ponències principals a càrrec del cardenal José Tolentino, de Fernando Reimers, de la Universitat de Harvard, i de Consuelo Fletxa, catedràtica emèrita d'Història de l'Educació de la Universitat de Sevilla. Em sembla important assenyalar, com sap tothom, la preocupació de l'Església per la educació i a la qual han dedicat la seva vida milers de persones mogudes per la fe en Jesucrist i per l'amor als seus germans, donant-los la possibilitat d'obrir-se a la cultura i aconseguir major autonomia i llibertat, sempre dins del respecte als altres i de l'enfortiment de la pròpia fe. És admirable l'obra de educativa de l'Església en el passat i en el present. Per això s'enumeren, sense vanaglòria, tants èxits i aportacions al desenvolupament social. Fa unes setmanes va haver també a la ciutat de Lleida una trobada de professors de l'escola concertada de tota la província. Un elevat percentatge de la mateixa pertanyen a l'escola catòlica, amb una implantació notable a la nostra diòcesi. Les altres diòcesis germanes, la d'Urgell i la de Solsona, també són comptades en les xifres finals i, en general, podem dir que més d'un terç de la població escolar està situada en aquest àmbit. Això obliga a tots els catòlics a agrair l'esforç que fan aquestes institucions educatives, a col·laborar en totes les iniciatives que es demanin i a demanar a Déu que ens ajudi a educar amb la empremta de l'Evangeli. La missió no és només fer bons professionals i esplèndids ciutadans pel futur, sinó també autèntics cristians que respecten a tots, que segueixen les petjades de Jesucrist i que siguen grans servidors de la societat. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia. Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Cope Lleida. 10 minuts pràcticament per sobre de la una, divendres 23 de febrer del 2024. Estem a les portes del darrer cap de setmana del febrer ja, d'aquest 2024. No, més que res perquè la setmana vinent, divendres és dia 1 de març ja. El març, a nivell de dites populars que tinguin a veure amb la meteorologia, doncs és un mes que, vaja, no sé, que meteorològicament parlant no és massa còmode. Març, marçot, mata la jove i a la vella si pot. El mes de març normalment, parlo de dites populars, que no són ni previsions meteorològiques, però clar, quan hi ha una dita popular que s'ha mogut tant en el temps, doncs igual sí que en alguna època o de manera més comú, no vol dir cada març, doncs feia fred o feia mal temps o feia un temps més virulent, amb més ventades, no ho sé, no ho sé. Però vaja, això serà a partir de la setmana vinent. Què passarà aquest cap de setmana, que és el que tenim més a prop? Doncs mira, ara sí que ja està amb nosaltres l'Armando Álvarez des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, hores d'ara, han pujat un pelet, 12 graus
sí,
i mig.
Sí, ara ja li costa molt.
Sí.
A veure, avui també fa un mes que no gela.
Ja, ja, ja.
El 23 de gener van assolir 0 graus i prou.
Sí.
I vamos, un mes és molt en ple hivern que no geli cap dia. Ja hem comentat l'escassez de neu que n'hi ha al Pirineu.
Sí, sí,
per això avui la efemèride de 80 anys és que no hi ha aquests gruixos que van caure fa 80 anys ni a 3.000 metres de l'alçada del Pirineu.
No. Però escolta, fa 80 anys va estar nevant durant 3 dies.
Sí, 3 dies i 3 nits, fins i tot he afegit on estava el reanàlisi que s'ha fet, quin mapa del temps ha de tenir per fer aquesta nevada. Yeah. I és una borrasca, primer, una entrada d'aire molt fred, sota zero, ja va arribar a 9 sota zero abans de la nevada, i després una borrasca al nord d'Argèlia, entre Túnez, Argèlia, al mar d'Alboran, que va injectar la humitat a tota Catalunya, tot l'interior. De fet, va començar a nevar fins i tot a Barcelona ciutat, però ahir només mig centímetre, a Tortosa, després va passar a aigua, en la zona costanera, i a l'interior, sobretot interior de Tarragona. El rècord l'ostenta Falset, 180 centímetres.
Déu-n'hi-do.
1,80 m, l'alçada d'una persona alta, és monstruós.
Sí, sí, és enorme.
Després també al Turó de l'Home, 175, però molt al Priorat, al Baix Camp, 130-135, i pues, tot l'interior de Tarragona, l'interior de Lleida, i 3 dies i 3 nits. Clar, hem de pensar que en una situació així es col·lapsa tot. La llum, el telèfon. Clar, en aquella època
a veure,
hi havia
Armando,
molta penúria.
Amb un pam de neu ja comença a donar molts problemes. Però clar, tu m'has dit un metre.
No vull ni pensar el que passaria ara.
Sí, sí.
No vull ni pensar. No, perquè seria més desgavell, perquè llavors, a part que hi hagués més població, una més arrelada, i més autosuficient fins i tot en les poques eines que tindrien.
Pues potser sí.
Perquè s'han de traure la neu dels sostres, del carrer, i si no hi ha llum, no podrien cuinar. En aquella època no havia ni butano. I tal com expliquen algunes cròniques, gràcies als forns de llenya,
podien
menjar pa. De la farina que tindrien, és a dir, és un...
No, avui en dia,
si vas al diari la mañana, va trigar 3 dies a sortir. Això vol dir que no hi havia llum no podia...
Però, a veure, insisteixo, Armando, amb 98 centímetres a la ciutat de Lleida, és a dir, a la pràctica un metre...
Però estem parlant d'entre 90 i 130-140 centímetres.
És que és normal que es paralitzés.
Borges, Cervera, Lurgell, és tota la meitat sud de Lleida.
Sí, sí.
No es parla res de la meitat nord. Del Montsec cap amunt no tenim informació.
Doncs mira, va caure
tot aquí. És
probable
que no ni va nevar tant, a part de que en el Pirineu poguer estar més acostumats.
Sí.
I clar, se van trabancar la vida. De fet, les morts van venir per dos accidents. N'hi ha una perquè jo m'he anat a la biblioteca a veure els diaris que contaven. Va haver un noi jove que va morir perquè va anar de Cervera a Tàrrega a peu.
O de unidó.
Caminant per damunt d'aquestes alçades de neu.
Ja, però no saps que hi ha sota.
Es va esgotar i probablement moriria d'hipotèrmia, no? Que és una mort lenta que t'entra son. Però la majoria va ser per esfondraments de taulades, de sostres, que també en aquella època no estarien en bones condicions. I, claro, per això el primer que s'ha de fer en una nevada és traure la neu de les taulades, de les terrasses, i de davant de casa, cadascú la seva.
Claro. Claro.
Perquè si esperem que ens vinguin a ajudar, que això ja va passar amb la Filomena en Madrid, la neu va quedar pegada a terra en Madrid, i en el cas de Lleida, que no l'he comentat en el Twitter, se va emboirar 4 dies.
Ah, val.
És que, claro, després de la neu...
Sí, després de la neu, boira, ja m'explicaràs.
No es veu res, es manté el fred tot el dia, 24 hores sota zero.
Hem
de recordar que això també va passar al desembre del 2001, i va ser ja una nevada important. Bueno. És la darrera nevada molt important a la plana de Lleida.
Bueno, d'aquests centímetres que estem parlant, això fa 80 anys.
Sí,
Què ha passat ara? Doncs que aquesta nit ja han baixat les temperatures, Armando, tal i com ja ens havies avançat.
Però tampoc...
Però no tant, encara. No,
hem de recordar que és que en aquests moments... Fins al dia 23, Lleida ciutat, i seria molt representatiu de la plana de Lleida, té la temperatura mitjana de mínimes més alta dels darrers 86 anys.
Sí.
És a dir, estem tan amunt que si ara tenim fred, és que serà normal, és que la mitjana és 1,4 i estem en 5 graus de mitjana, és a dir, de mínimes. És a dir, és molt, molt amunt. Clar, ara ens tocarà una mica recular, però no es veu glaçades, d'aquí a final de mes. El que passa que baixaran les temperatures, les màximes no pujaran tant, es quedaran 10-13 graus de màxima i bufarà el vent, tant avui com demà. I la previsió és que avui no està ni nevant en aquests moments, està ennuvolat al Pirineu i més sol a la plana, demà també, però demà un dia assolellat i també ventós a la meitat sud de Lleida, precipitacions intermitents, no gaire abundants, però que aniran fent a la cara nord del Pirineu, i seria el diumenge, quan el dia ja estaria tapat a tot arreu, com pluies febles, d'aquestes com la que últimament estem acostumats a Lleida, que va plovent unes quantes hores, no creiem que tant, tota la jornada del diumenge seria ennuvolada, amb pluies i plugins no gaire importants, a la majoria de comarques, i seria la cara nord on les nevades serien ja més abundants, per damunt de 1.000 metres, que durant el dia anirien pujant a 1.600 metres. I més, no tan més aviat moderades i no tan abundants a la cara sud.
Bueno.
És a dir, el diumenge sí que és un dia que semblarà d'hivern, perquè igual la temperatura, per exemple, la planetària no passa de 9-10 graus, tot i que no gelarà, i però al Pirineu, pues sí.
Però núvol tot el dia, Lleida, diumenge.
Núvol tot el dia i plovent ja des de la matinada o primeres hores del matí, almenys durant migdia. Sembla que durant la tarda s'aniria reiterant de sud a nord de Lleida.
Bueno.
I la setmana que ve seria, com has explicat una mica, un temps semblant al mes de març.
Ah,
és a dir, amunt i avall, ara s'obren clarianes, ara cau una mica, ara se nubola, ara ve una ventada, una mica de tot, però tampoc massa.
Bueno.
És a dir, tampoc serà una fredorada i aniríem fent centímetres de neu. D'aquí que al Pirineu sí que nevarà, però s'ha de considerar un període molt llarg. No és una gran nevada, sinó nevades d'anar fent, en parades, en pauses, intermitent i torna a nevar.
Bueno, però jo deia abans que, evidentment, les dites no són científiques,
sí,
però que el mes de març sempre ha estat un mes així més revoltós,
Sí, pot arribar a nevar en la ciutat de Lleida, fins i tot, l'any que me recordo molt, el 28 de febrer del 2018, ho dic perquè per mi és una cita que vas començar el Twitter el dia següent.
Ah, val.
Doncs va nevar també, però són d'aquestes nevades que són boniques, duren uns centímetres, unes hores a la meitat de Lleida i l'endemà ja no hi és.
Ah,
Doncs el març té pinta de ser mogut.
Bueno, el març comença el divendres que ve.
Passaran diverses pertorbacions al llarg dels dies i la setmana que ve sí que estarem 1 o 2 graus per sota de la mitjana d'aquella setmana.
Vale.
Però tampoc és un fred escandalós, perquè enguany portem un hivern que no fa massa fred.
De moment passem aquest cap de setmana i llavors ja acabem de veure com arriba el mes de març. Armando Álvarez.
D'acord.
Gràcies.
Bon cap de setmana a tothom.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Vinga, que nosaltres fem una pausa i de seguida estem amb l'Espai Groc amb moltes propostes de cara al cap de setmana.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Costillar de cerdo fresco por solo 5,95 € el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 €. Infórmate en soloptical.com.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 € por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ocasión Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
¡Oh, Ocasión Plus!
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 € al mes. Forever. Només fins al 29 de febrer. El periòdico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Bar restaurant El Segre, cuina casolana i brasa. Menú diari a 14 € amb beguda i cafè inclòs. Menús especials i contundents de carn i peix. Esmorzars de forquilla a la brasa, a més d'ous ferrats, patates, beguda i cafè, a 9,50 €. Gran zona d'aparcament. Bar restaurant El Segre, al polígon El Segre i al costat de la rotonda a Balaguer. Reserves al 973-300-081.
Soy de tiempo de juego y claro que me gusta vivir el deporte como si estuviera en el campo.
Soy de tiempo de juego y cuando saludo digo ¡hola, hola!
Soy de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo las risas están aseguradas.
Se ha traído Miguelito unos anteojos.
Ah, sí, míralo.
Me los estoy poniendo.
Hay que venir preparado.
Paco, con esto es que ves menos todavía.
Este fin de semana, más deporte. ¡Hola, hola! Y risa.
El problema es que no sabe utilizarlos, pero son buenísimos.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Getafe. Almería, Atlético de Madrid.
Como para llevarlo al monte, ¿eh?
Es corte.
Y el domingo, Real Madrid, Sevilla. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pero Paco, como teníamos los primarios al revés, no veíamos lo que pasaba.
El número uno del deporte.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Cap a directes cap a les 2 de la tarda. L'Espai Groc, que comença tot just ara, i ja saps que el que farem és recomanar, vaja, propostes tantes com n'hi vulguis i de tots els gustos. Ho fem des de fa una pila de temporades i ho fem sempre a les portes ja del cap de setmana, perquè no puguis dir allò: ui, sí, és veritat, ho van dir, després no ho vaig recordar. Doncs no, res, avui diguéssim que comença, no?, el cap de setmana, el divendres. Doncs aquí és on ens vam col·locar, i des d'aquí és quan t'ho expliquem tot plegat. Com sempre, ben acompanyats, amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I des de l'Auditori Municipal Enric Granados ens acompanya avui la seva directora, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, Antònia Capdevila, va, que ens quedem a la Biblioteca Pública de Lleida, perquè vosaltres el cap de setmana no, però la setmana sí que la teniu plena de gent a als equipaments i d'activitats.
Exactament. Mira, la setmana que ve tenim, el dimarts, tenim una hora del conte. Tenim el conte Plantem un conte, històries de petites per conrear la pau. És un conte que ens ve dins del projecte Biblioteques sense fronteres. Aquest és un projecte que es fa amb l'Agència de Cooperació Catalana i es fa de forma simultània a totes les biblioteques de Catalunya. Llavors, a nosaltres per aquest any hem escollit una activitat per joves, que vam fer un taller de rap, una activitat per adults, que vam fer un club de lectura dedicat a... el tema de Palestina. Va vindre Jordi Armadans, que és un periodista especialitzat en aquest àmbit, i vam llegir un llibre, i llavors allà vam fer el comentari, i ara tenim l'activitat infantil, que és aquesta hora del conte. No cal inscripció prèvia, serà a la sala d'actes, i bueno, que és a través dels contes, descobrirem quines grans accions i petites podem fer per a cuidar i cuidar-nos nosaltres.
Bueno, està bé que s'expliqui a nivell de contes i a les generacions petites per a veure si van interioritzant coses.
Sí,
eh?
Sí.
Que també et diré que hi ha certs aspectes de l'ecologia, si vols, que ja sé que això és un món molt ampli, que tenen més interioritzat els petits que els grans.
Sí.
Que després, bueno, quan arriben a l'adolescència i als primers anys d'adult, se n'oblidin o portin a terme o no, ja és una altra història, però que ho tenen més interioritzat, jo crec que sí,
Jo crec, de petits sí, està clar que sí, perquè, bueno, a les escoles estan fent molta pedagogia de tot aquest tema, i bé, recordo la primera vegada quan els nens eren petits que van començar que no es podia portar a l'entrepà embolicat amb paper de l'alumini, que havia de vindre...
Ja fa anys, d'això.
Sí, amb aquestes bosses de tela que es fan ara i tot, i al primer moment vas pensar, home, no sé què, ara difícilment veus un nen amb paper, amb entrepà embolicat. Vull dir que són coses que es van fent. La pena és que després, el que dius tu, arribem a l'adolescència o arribem a l'edat adulta i dius, jo no sé on ha quedat aquest pozo d'educació, perquè tu vas pel carrer i veus coses que és que dius, com pot ser que passi això? Mira, et diré un exemple. Nosaltres acabem d'obrir l'espai nou de la segona planta, al mes d'octubre. La setmana passada vam haver de fer una petita intervenció amb una cosa d'uns endolls i el personal de manteniment es van posar davall de les taules. Bueno, em van passar fotografies de la quantitat de xiclets i porqueria que hi havia en un lloc que fa 3 mesos que s'ha estrenat. I dius, però com pot ser? Com pot ser aquesta necessitat d'embrutar? No sé, et quedes molt... Bueno, xoca, eh? Xoca
moltíssim. El tema del civisme és una qüestió que reflexa al carrer. Tu vas caminant pel carrer i és veritat que la ciutat té manca de manteniment, perquè hi falta obres, a segons quines voreres són molt velles o segons quins carrers, però clar, el tema de la brutícia, el tema de mobiliari urbà trencat, de vegades molt recent, això no és un problema de manteniment, sinó és un problema de civisme, ja.
Però, en canvi, jo crec que realment a les escoles han fet la seva feina.
Tant,
la sensació
fet.
Que tens és que han fet la seva feina, llavors no sé el que passa o a què es deu, però està clar que no ho tenim encara
no sé, hi ha un salt aquí al mig, de petits els hi treballem molt, però després ens oblidem, no sé per on va la història, però algú hauria d'estar pensant. Sí, molt bé. Això, perdó,
això serà el dimarts, dia 27, a les 6 de la tarda. És adreçat a nens a partir de 3 anys.
Recordeu que si aneu a aquesta activitat és entrant al fons, a la sala d'actes. No aneu cap a la biblioteca, que no ho faran allí aquesta vegada.
I a més, com sempre, comptem amb interpretació a la llengua de signes catalana, a través per mitjà de l'associació Deixant Signar. Intentem que totes les activitats infantils sempre tinguem interpretació en llengua de signes catalana, i a més fem aquest com a petit projecte paral·lel, que cada dia la Noaila ensenya als nens les paraules clau que aquell dia sortiran a l'hora del conte. I llavors, des de saludar, anem recordant tot el que és saludar, fer el comiat, i a més, doncs, si aquest dia es parla d'aigua, ensenyarà com es fa la paraula aigua amb signes. Bueno, cada dia ensenyem 5 o 6 paraules.
Sí, doncs això és una pedagogia maca.
Bueno, a més, fa molta gràcia, perquè els nens, quan ella ho ensenyen de repetir, i veus que els nens els hi fa molta gràcia, ho fan, i els pares també. Vull dir que és una... Bueno, ara ja portem 2 anys fent-ho, i bueno, esperem que anem posant la nostra granet d'arena amb aquest tema.
Clar, amb aquests 2 anys heu notat que ha incrementat l'accés amb aquestes activitats...
És que no ho podem... No es pot saber perquè...
Bueno, ara, evidentment que no ho pots preguntar, però...
No, i a més, vull dir, l'ideal és que si venen estiguin absolutament integrats,
clar,
i que ningú estem al cas de si això no. Ens consta que sí, eh?
Val, això volia dir. Si d'alguna font, sí, o d'alguna manera, o alguna família us ha fet arribar una,
sí,
escolta, gràcies, que abans no ens ho perdíem i ara podem venir, per
sí,
exemple.
Sí, sí, ens consta que sí.
Molt bé. Molt bé, dimarts, a 6 de la tarda, això.
Exacte. I dimecres, a les 6 de la tarda, també tenim una xerrada sobre òpera, que està organitzada per l'Ajuntament de Lleida de la temporada i la Fundació Òpera Catalunya, que bueno, l'any passat ja vam fer una col·laboració a la biblioteca, ens va funcionar bé i aquest any intentem tornar-la a fer. El musicòleg Albert Ferrer ens parlarà de Manon Lescaut de Giacomo Puccini. Serà a les 6 de la tarda i bueno, és una xerrada per a que després la gent que assisteixi puguin anar a la sessió de l'òpera que es fa a la temporada, pues, bueno, coneixent millor la història, amb aquells conceptes o aquells temes a tenir en compte.
Molt bé. Ja veieu que tot això, per cert, ho teniu a bibliotecalleida.gencat.cat. És aquesta, bibliotecalleida.gencat.cat. Ho dic perquè igual ens estàs escoltant i estàs al cotxe i dius, és que això que ha dit l'Antònia és molt interessant, però on era, quin dia? bibliotecalleida.gencat.cat, perquè afortunadament ara dins de les webs de les biblioteques públiques de Catalunya ja n'hi ha una que és només per la de Lleida, per tant ja reflexades totes aquestes activitats. Què més?
Després també dic que la setmana que ve obrim ja les inscripcions pel proper taller de mòbils i d'ordinadors, en aquest cas és de mòbils, i és Aprèn i aprofundeix en l'ús del WhatsApp. El primer taller que hem fet aquesta setmana...
Vols dir que cal?
Sí, sí. El primer taller que hem fet aquesta setmana, que era Coneix el teu aparell, ha tingut moltíssim èxit.
Aquest sí.
Ha funcionat molt bé. I ara aquest de WhatsApp també jo crec que tindrà, perquè, bueno, d'alguna forma podràs veure tot el que pots fer, des de silenciar notificacions, crear-te grups, temporalitzadors, com pujar fotografies, tot això que... Tu dius ara, vols dir que cal? Segurament per tu és algo molt senzill de fer.
No ho deia per això, no. Ho deia perquè el WhatsApp al final la gent no fa anar a tothom.
Bueno, sí, sí, això sí. Bueno, res, llavors les persones que tinguin interès, que sobretot que s'apuntin, que ja estan obertes les inscripcions perquè són tallers de petit format.
Val.
I de seguida queden plens. I després només recordar que la setmana que ve ja és la darrera setmana de l'exposició de Picasso a Catalunya. I continuem, que aquesta sí que la tindrem durant tot el mes de març, la de Clàssics Americans, que és aquesta exposició de còmic.
Tu recordes quan vas començar fent el WhatsApp? Ja fa anys, ja.
No, ara que ho dius...
Mira,
no.
Jo el WhatsApp el vaig començar a fer anar quan era una aplicació de pagament. Em recordo que quan va sortir o enviaves un SMS o no havia manera, de
clar,
moment.
Sí, sí, sí.
I era una aplicació que mira, a mi em va costar, valia 1 euro a l'any, ja m'explicaràs, i si compraves per 5 anys pagaves 3 euros. Jo vaig agafar la de 5 anys, ja pots comptar. Un SMS valia 25 cèntims.
Sí, sí.
Recordo, o 15 cèntims, eh? Recordo que la gent es va ficar les mans al cap. Home, una aplicació de pagament, 1 euro a l'any. Mm-hmm. 1 euro a l'any per enviar, sí, tant text com vulguis. Mm-hmm. Pues allí, i ho vaig comprar pels pares i tot, i això, eh? Però al principi recordo que no era tan intuïtiu ni fàcil com ara, ni tan extès.
Bueno, i és que sobretot anava lligat amb el tema de les dades, perquè normalment en aquell moment tenies els mòbils que tenies poques dades.
Sí.
Recordeu-vos que era, bueno, havies de controlar,
sí,
si havies enviat alguna cosa, si havies enviat una fotografia...
Espera't arribar a casa, amb la wifi.
Exacte, amb la wifi, perquè era molt complicat. Sí, clar, al moment que els mòbils han començat a tenir dades il·limitades, ara lo del WhatsApp és, bueno, lo que dius tu, real.
Saps què passa? Que el WhatsApp, a mi ara me n'adono que el fa anar ja tant a nivell personal com professional.
Sí, sí, sí.
És a dir, ho dic perquè abans la gent deia no, que no és seriós això, la part professional s'ha de fer per correu electrònic. Jo ara treballo molt per WhatsApp, però treballo de tancar entrevistes, de fins i tot enviar àudios a vegades, una cosa que és molt còmoda per nosaltres, pel tema de la ràdio, però ja s'ha convertit en la manera de comunicació de facto, com el que diu. O sigui, sí, la gent sí, ja no li pregunta si té WhatsApp. Ja. També hi ha un WhatsApp.
Exacte.
Bueno, igual no en té, però també hi ha un WhatsApp.
Bueno, pues... esperem que en aquest taller, a més, les assistents aprenguin que això, que quan hi ha un grup de WhatsApp de moltíssima gent, no cal a l'acabar dir gràcies. Ah, gràcies. Bueno, sí, jo també.
Això és tremendo, surt amb una pel·lícula del Santiago Segura de fa anys, que es diu Padre no hay más que uno o dos, no sé com es diu, que el posen en un xat d'una escola, de l'escola, de les seves filles, o de futbol, si voleu, perquè jo també hi soc, i és veritat quan el meu fill ha perdut aquesta jaqueta, si algú l'ha trobat, que ho digui, val? És que és molt fàcil d'entendre, si algú l'ha trobat, doncs contesta tothom qui no l'ha trobat, si no el que l'ha trobat, no, tothom qui no l'ha trobat, no? No sigui cas que... I a més, a la pel·lícula surt molt allò de... ell no contesta i diu, però com, no has contestado? Vull dir, que et miraran malament. Diu, no, m'estan preguntant qui l'ha trobat, no? No qui no l'ha trobat. En fi. Molt bé, doncs, Antònia Capdevila, et deixem marxar, que has vingut i tens una altra activitat just ara.
Molt bé, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana a tothom.
Cope Lleida.
Uri Terrado, tu ja fa dies que fas anar el WhatsApp també?
Sí, home, jo el vaig trobar molt millor que l'SMS.
Home, i tant, i tant.
I de seguida em vaig canviar.
És que, però aquest també ha entrat a nivell professional, o sigui, a la feina, al dia a dia?
Sí, però jo sóc de les que dic, si és una cosa important, envieu-me-la per correu electrònic.
Sí.
Perquè si no, perdo la informació. M'arriben tants whatsapps que no els contesto, clar, segons com.
Sí, aquest és l'altre problema. I a més, com que es barreja diguéssim, la part personal, d'amistats o família, amb la part professional, arriba un punt, jo, saps aquest numeret vermell que et surt a damunt de la icona que et diu tants missatges com tens allí per llegir? Jo és que sempre tinc no sé quants.
Molts,
o sigui,
molts.
Una desena o vintena de un numeret allí que dius... És que clar, i tens raó que professionalment ho faig anar, sobretot per comunicacions molt més immediates, però sí. Jo també recomano a la gent, escolta, és algo de feina i no és urgent, envia'm un mail. I si no, sí, saps què he de fer? Me l'envio jo mateix. Aquell missatge de WhatsApp que l'estic mirant, llavors me'l reenvio jo mateix al mail.
Sí.
Per no barrejar.
Home, és la manera de... Perquè allí sempre ho veus.
Clar.
I en canvi el telèfon no.
No, tens raó, Vull dir que...
És una immediatesa i ja està.
No, acaba... Sí, acaba mort, desaparegut, entre... Sí, no pot ser. Puri Terrado, a veure, espera, que no tinc aquí posada. Ah, sí.
Sí.
Primer, anem a recordar, auditorienriquegranados.cat, aquí és on ho teniu tot, la programació...
Aquí tenim tota la programació.
Comprar les entrades...
Sí, bé, i tota la informació del que fem, no? A part de comprar entrades, doncs qui vulgui conèixer l'auditori pot veure des de l'edifici, a saber quines formacions residents tenim, bueno, els concursos, etc. Una web que sempre és interessant per qui ho vol conèixer,
sí,
quina és l'activitat que fem.
Bueno, i a més teniu aquí també el tema dels abonaments, ho dic per la informació dels abonaments,
si tu
saps que has d'anar a dos o tres espectacles, doncs mira't el tema d'abonaments, que clar, benvingut sigui, ja que hi són.
Amb tres obtens un 20%.
Clar.
I amb 5, un 25%. Mm. Això és important, perquè són realment... És un estalvi elevat, no? Mm-hmm.
Puri Terrado, escolta, demà dissabte, a 2:45 de la tarda, teniu un espectacle familiar.
Infantil, sí,
que
familiar.
Ja, que ja l'heu fet aquest matí, però per escoles,
Per a les escoles. Es titula Les aventures de la Vol i en Link, i és a càrrec de Lleida Art Ensemble. És una mica el diàleg entre la música clàssica i la música de jazz, representades en dos ocells que es traspassen, no?, una mica la informació i com se pot arribar a sumar, no?, i que coneguis les dos vessants de la música més moderna i la música més clàssica. Això ha estat també dirigit teatralment per l'Ares Piqué i el Gabriel Solans, i, o sigui, que està pensat específicament per als nanos, per a que ells puguin gaudir d'una mena de conte, no? I que puguin també descobrir pues, música que segurament no han escoltat a casa. Clar. Moltes vegades, perquè els nens, si parlem de nens petits, normalment fiquem cançons infantils.
Sí, 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 sí.
O determinats grups, no, de musicals catalans que els hi agraden molt. I després, si són nanos una mica més grandets, també poden venir amb aquest espectacle, o els adults, perquè tenen un tipus de música de moltíssima qualitat.
És bona aquesta reflexió que feies, i ara ho pensava jo. És veritat, quan són petits, nosaltres els hi posem música, però clar, triem la música infantil, bueno, d'una o altra artista, però triem música infantil. Arriba una edat que els hi deixem de posar música als nostres fills, perquè ja escolten la seva, però els deixem de la mà de Déu, per entendre'ns.
Sí.
I llavors és quan van a parar amb aquestes altres tendències musicals que ja són més qüestionables, a nivell de qualitat, si vols, i de lletres. Mm. És curiós perquè de petits sí que ens en cuidem d'oferir-los música, però després
ojo,
no.
Ojo, no solament de petits, sinó que les mares, quantes no van a fer tallers de música, estan embarassades també.
Ah, bueno, sí.
O sigui, que i nadons que van també amb els pares,
sí,
no?
Sí, sí.
Amb el pare, no la mare.
Per això t'ho
també
dic.
També a fer tallers de música. O sigui, que de petits es viu molt intensament aquesta
sí,
fase.
Sí, però és veritat, després això ho perdem. No sé si ja devorats pel dia a dia o per què. Però, bueno, ells també comencen a redescobrir altres històries i ja està, alegria. Però no, sí. No hauríem de fer-ho,
No
hauríem
i
de fer-ho.
Penso que venir a aquestes activitats familiars doncs és una bona manera, no?, d'introduir coses que no són tan populars i que, a veure, no hem d'escoltar sempre tots el mateix.
Evidentment, no, evidentment que sí. Les aventures de la Vol i el Link. M'has dit que hi ha un ocell aquí?
Amb aquesta... Dos.
Ah, dos ocells.
I el Link.
Són dos ocells. Això és
són dos ocells.
Demà dissabte a 6:45 de la tarda. No, ho deia perquè el diumenge a 7:00 de la tarda...
Sí, també un altre ocell.
També tenim un ocell.
Sí, tindrem l'orquestra de referència per excel·lència a Catalunya, la OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que ens oferiran un repertori, la veritat, molt bonic, perquè bé, l'hem titulat L'ocell de foc, perquè crida molt l'atenció, no?, el fet de l'ocell de foc. Mm. Aquesta és una obra d'Igor Stravinsky, rus, que sobre els anys 1910 va escriure la seva primera obra de dansa. Això és una dansa, o sigui, originàriament ho va escriure per estrenar un ballet a París, amb contes russos, i a París hi havia el ballet de Dialyguev, un rus que portava aquesta companyia de dansa allí a París, i per tant Ricard Viñes segur que estava per allí al mig també en aquella època, i tenen... expliquen contes amb ballarins. La música és tan bona que s'ha erigit com una obra de repertori musical sense necessitat de la dansa.
Ah.
Però sempre es viu, o sigui, tenen un ritme diferent a lo que és la música simfònica habitual. I a part, doncs, tenim Mamerlei, que és, està basada en contes infantils de Maurice Ravel. Són obres que molt curtetes, també és ballet, i està escrit per un impressionista francès que va viure també en la mateixa època que Ricard Vinyes, al qual Ricard Vinyes li va estrenar moltes obres també. O sigui que segurament també va tocar aquesta obra a ell, segur.
Doncs tots aquests anys condensats aquest diumenge a les 7 de la tarda.
Sí. I també hi haurà unes obres, El cor màgic de la joventut, de Mahler, que cantarà un baríton català, Josep Ramon Oliver, però que és català però és internacional en la seva feina, no? Perquè ha estat reconegut amb nombrosos premis a diferents llocs del món, i ell prové de l'Escolania de Montserrat quan era petit. Ben parlat de l'Escolania de Montserrat, no? Fa uns dies, no? ja fa 2 mesos, ara que hi penso. Doncs ell és de l'escola aquesta.
Molt bé. Doncs a Auditori EnricGranados.cat ho teniu tot. És diumenge, sí. 7 de la tarda.
Sí.
Hi ha bastantes entrades venudes, bastantes,
Sí, però
teniu lloc encara.
Recomanem que es vingui perquè la música és molt interessant. És allò que dius, em sec a la butaca i em deixo envair per la música que interpretarà la millor orquestra catalana.
Molt bé. I, escolta, ja de cara a la setmana vinent, perquè no ens hem de veure abans, dijous,
sí,
que encara és febrer,
el dia 29.
Que és el darrer dia de febrer, és aquest dia que només existeix cada 4 anys, aquest any ens toca,
sí.
Tenim 29 de febrer, teniu una proposta interessant,
Sí, a veure, és un concert de l'Oksana Simanska. Qui és l'Oksana Simanska? Doncs és una noia ucraïnesa que viu aquí a Lleida. De fet, ja fa bastants anys que està aquí i, per tant, parla català, dona classes a escoles de música de Lleida i em va venir a demanar doncs, de fer un enregistrament per fer un disc a l'auditori, no? I a la sala petita. I llavors vam enregistrar aquest disc, ja està fet. I és la presentació, una mica la posada en llarg d'aquest disc, tocant ella, i que es titula Travessia, en el qual va fent obres, una travessia entre la música més moderna i fins a la música barroca, no? De catalana.
Però és curiós perquè ha triat compositors catalans.
Sí.
Bueno, és curiós.
Perquè ella també s'ha vinculat molt amb l'escola d'Alícia de la Rocha. I llavors, doncs, se sent molt integrada en el nostre país.
No és el cas Puri, però la podem considerar ja una mica de cantera de l'Auditori de Lleida o no?
Sí.
Sí, ja.
Home, tots aquests joves per mi són com fills. Ara ja tinc una edat que dic. I fa anys que la conec i quan va voler fer això, doncs, evidentment, una de les tasques que tenim com a auditori és la de promocionar els nostres músics.
Molt bé, doncs, clar, pel nom no, perquè Oksana
Simanska
no, és ucraïnesa, però viu a Lleida des de fa ja uns quants anys i ara ens presenta aquest disc, Travessia, que és un repertori d'obres de compositors catalans d'èpoques diverses, i que ha estat enregistrat suposo a la sala 2, no?, de l'Auditori.
A la sala 2 de l'Auditori amb el piano Stengwai, evidentment, no? Això és que pels pianistes és un luxe.
Molt bé. Jo no hi entenc, però ja em fio.
Hi ha obres de Granados, vull dir que hi ha obres que són conegudes, i de música antiga, doncs, o barroca, millor dit, doncs el Pare Soler, que és un dels mestres tradicionals de música per a clavicèmbal.
Molt bé. Doncs a tot això, auditoriEnricGranados.cat, allí teniu tota la informació. Puri Terrado, escolta, que tinguis un bon cap de setmana, va.
Moltes gràcies, i tant, i entretingut. Vinga.
Adéu.
Fuego. Copa Lleida.
Va, que ens acostarem a les dues de la tarda des de Blondel, des del CaixaForum, amb la Maribel Tost, perquè també hi ha un... Després de viure un cap de setmana intens de cinema...
Sí, el cap de setmana passat...
De l'Animac,
Abocats de ple, doncs, a l'Animac, canviem de terç i també doncs, tenim doncs, un cap de setmana doncs, ple d'activitats a CaixaForum Lleida, com la resta d'activitats, d'equipaments, perdó, que hem tingut l'oportunitat doncs, d'escoltar ara. Vinga, tot fa uns minuts.
Recordem, com sempre, Maribel, que hi ha molta gent que l'ha visitat ja, però n'hi ha uns quants que encara no. Miralls, que encara ho teniu disponible.
Sí, l'exposició Miralls dins i fora de la realitat, una magnífica exposició molt participativa, molt interactiva, que convida, doncs, a conèixer i a entrar de ple les peculiaritats i les característiques dels miralls. A partir d'aquesta doncs, exposició podem descobrir quanta física hi ha en els miralls, quanta matemàtica hi ha en els miralls i quant d'importants són en el nostre dia a dia. I com és habitual, doncs, demà dissabte a les 6 de la tarda doncs, tenim programada la visita per al públic general, conduïda per una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida, i que bé, és una activitat doncs, molt recomanable perquè et permet doncs, descobrir aquelles qüestions o, en definitiva, doncs, entrar de ple doncs, en aquesta exposició, que val a dir que a hores d'ara més de 25.000 persones doncs, ja l'han visitada.
Imagina't.
Des del passat doncs, mes de setembre que la vam inaugurar.
Molt bé. A la mateixa hora, demà dissabte, sí, a les 6 de la tarda, tornen sí, perquè sí, ha hagut aquest parèntesi de l'Animac, però que també hi havia espectacles familiars dins de l'Animac. A més, hi havia d'infantils, de juvenils i d'adults, vull dir que hi havia per totes les edats. Bueno,
sí,
que teniu una activitat familiar per demà a les 6 de la tarda d'aquestes, que és familiar i que, a més, a part d'espectacle, hi ha música.
Sí, així és.
Que aquest ja ho té tot.
I és una activitat que té un títol doncs, molt, molt eloqüent i, si em permets, doncs, et plantejo una endivinalla.
A veure.
Per descobrir doncs, quin és el títol d'aquest espectacle.
Mare, que aquí, tindrem en directe.
Sí, en directe. Molt Venga. Fàcil, molt fàcil. Què és allò que corre i vola i que mai s'atura? Allò que podem matar sense fer-li mal, allò que no veiem però que hi és, que no podem escoltar però que sentim com passa, que no té gust ni fa olor de res però sempre en voldríem més, que no podem tocar i que gairebé sempre se'ns escapa. Què és?
Bueno, ho sé perquè alguna de les que has dit l'he escoltat alguna altra vegada, però sí, és maca això i et fa reflexionar. Sí, sí, és el temps, suposo.
El temps. Pues, doncs així és. Doncs demà a CaixaForum Lleida tenim programat l'espectacle Tempus, un espectacle adreçat a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys fins en endavant, és a dir, per a totes les edats, i en aquest espectacle que el protagonista doncs, és el temps, tindrem la possibilitat doncs, d'entrar en un taller d'un vell rellotger, que és el Claus, i en el qual doncs, descobrirem doncs, que és un taller, com no, doncs, tot ple doncs, de rellotges, en el qual doncs, sembla que curiosament el temps doncs, s'ha aturat. En Claus doncs, és un personatge molt divertit i molt tendre, ho conta tot a la seva manera i amb molta poesia, i que es mou doncs, al ritme del tic-tac i de la música doncs, del seu pianista. És un espectacle doncs, molt entranyable, molt recomanable, amb una durada doncs, d'una hora aproximadament, i com deia doncs, està adreçat doncs, a tots els membres doncs, de la família. Tempus és un espectacle que està produït per la companyia El que me queda de teatre. Val a dir que és un nom d'una companyia una mica estrany, però els seus membres provenen de Santa Coloma de Gramenet i van començar a dedicar-se doncs, al món del teatre a partir del 2001. Per tant, doncs, la seva trajectòria és molt, 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 molt llarga i molt fecunda doncs, en aquest camp, no? Perquè des de llavors han creat multitud d'espectacles, tant de sala com de carrer, amb propostes doncs, per a tots els públics, no? Que combinen doncs, la música, les titelles, el circ o bé la màgia.
I a més podreu veure una cosa que està en perill d'extinció, si no ho està ja, és un rellotge de paret.
Així és, diversos rellotges.
De peu i de paret, d'aquells que veiem ja només a les pel·lícules, com el que diu.
Sí, 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 així és, perquè l'escenari de CaixaForum Lleida es convertirà doncs, en un taller d'un rellotger, d'aquells rellotgers que coneixíem, d'aquells rellotgers doncs, d'abans.
Dels mecànics, dels que feien tic-tac.
Tic-tac.
El tic-tac l'associem perfectament bé, o almenys les nostres generacions, a aquest pas del temps. Avui en dia els rellotges ja són tots digitals, no fan tic-tac. Però l'associem a això, al pas del temps. El tic-tac és imparable.
Bé, doncs és una oportunitat per, per recordar o rememorar doncs, vell temps.
Escolta, aquest espectacle el teniu demà dissabte a les 6 de la tarda.
Sí, correcte.
I després també el cap de setmana que ve.
Sí, sí, el replicarà.
És el cap de setmana que ve. Sí, és que estava mirant ara la vostra web, a queixaforum.org/Lleida. I clar, m'ha fet dubtar, però no, clar, si el cap de setmana que ve estem al mes de març ja.
Ja estem al mes de març. Sí, sí. Concretament doncs, el dia 2 de març, dissabte, també a les 6 de la tarda replicarem doncs, aquest espectacle. Per tant, doncs, el públic que li haguem fet agafar ganes de venir, doncs, i demà doncs, no pot venir per sigui doncs, les raons que siguin, doncs, té l'oportunitat de recuperar-lo, en el bon sentit de la paraula, el proper dissabte 2 de març a les 6 de la tarda.
Molt bé. Això a caixaforum.org/Lleida, allí ja podeu comprar les entrades per una o l'altra de les sessions, i si passeu per Blondela a Lleida, només cal entrar i comprar-les allí al moment, vull dir que cap mena de problema, és molt fàcil. Escolta, de cara a la setmana vinent, parlem de cinema, tenim en marxa les matinals de cine, que no sé si acaba el cicle.
Així és.
Acaba
doncs,
ja?
Sí, sí, així és. Aquest dimecres 28 de febrer, a les 10:30, acabem, doncs, a les 10:30, sí, acabem, doncs, la sessió, doncs, d'hivern, o l'edició d'hivern de les matinals de cinema, doncs, amb una pel·lícula que no deixarà, doncs, a ningú indiferent, que és El Descubierto. És una pel·lícula de l'any 2022, en la qual doncs, dos periodistes del New York Times doncs, investiguen els abusos de poder i assetjaments sexuals durant dècades de Harvey Weinstein, no? Que és president de la productora cinematogràfica Miramax, però les víctimes veurem doncs, que tenen doncs, por doncs, a testificar. No? És una pel·lícula d'una jove directora, que és Maria Schrade, que ella és alemanya i també és actriu doncs, i guionista, i en les seves ella ha descrit la pel·lícula doncs, de la següent manera. No? La pel·lícula es centra en la dificultat d'aconseguir que les dones contessin doncs, les seves històries, les supervivents autèntiques, també es centra en elles, com van prendre la decisió de declarar, com de difícil va ser, i la qual cosa doncs, em va emocionar, em va commoure, em va enganxar cada aspecte del guió. Per això, doncs, com deia doncs, al començament, és una pel·lícula que no ens deixarà doncs, indiferents, perquè doncs, veurem doncs, com dues joves periodistes s'enfronten doncs, al poder. No? Sí. I com és habitual, tindrem doncs, a l'escenari de CaixaForum Lleida Marcelí Borrell, que és pedagog i crític de cinema, que presentarà doncs, la sessió. Seguidament projectarem doncs, la pel·lícula i a l'acabar doncs, dinamitzarà doncs, el col·loqui pertinent, que estic segura, seguríssima, que serà molt, molt participatiu.
No, a més, és que aquest tema, a part d'aquesta pel·lícula, també ha comptat amb d'altres filmacions, amb documentals,
correcte,
amb programes de televisió, i arrel d'això doncs, s'han destapat d'altres històries que no us penseu que tinguessin lloc, anava a dir al segle XX, no, al segle XIX, no, al segle XXI.
Sí, sí, de rabiosa actualitat.
És que estem parlant del segle XXI, ja no del segle XX, que dius, mira, fa 24 anys. No, que això és relativament recent, per desgràcia.
Sí, sí.
I ha passat dins d'una indústria tan gran i tan exposada i tan pública, que sembla estrany com s'ha pogut mantenir ocult durant tants anys, per tant, és interessant aquesta projecció, si us ho podeu muntar, és dimecres vinent, a 11:45 del matí, arribeu puntuals, perquè a part de la pel·lícula hi ha amb el Marcelí Borrell hi ha aquesta història, no? Sobretot a l'acabar, a veure,
sí, sí.
Què hem vist, què ens esperàvem veure...
I què és el que ens ha semblat,
clar,
no? L'oportunitat de poder donar doncs, veu a totes aquelles persones que ens han acompanyat o que ens acompanyaran, millor dit, en aquesta sessió.
Molt bé. Doncs apa, que ja teniu un cap de setmana arregladet, eh? Cap de setmana i setmana vinent, amb totes les propostes que us hem explicat des de l'Espai Groc, des d'avui mateix, eh? Dissabte, diumenge i tota la setmana vinent, fins a divendres, que ens tornarem a seure aquí als estudis de Cope Lleida per tornar a proposar totes aquestes activitats. Maribel Tos, directora del CaixaForum, com sempre, un plaer, gràcies.
Bon cap de setmana a tots i a totes.
Gràcies, Maribel. I sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, gaudeix de tot, abriga't, diumenge, i dilluns hi tornem a les 12:20, com sempre, des de Cope Lleida.